A Catalunya Ràdio, Mans, amb Quim Rullant.
Bon dia i bona hora, benvinguts un nou dissabte més a Catalunya Ràdio. Benvinguts al Mans, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Programa que coincidim amb el canvi de la capitalitat de la Sardana. Aquest és un dels temes que us volem explicar aquest dissabte. I és que si fa un parell de setmanes Balaguer deixava aquest títol, a partir d'avui i durant tot un any serà Sant Cugat del Vallès qui emprendrà el relleu.
Mira, jo crec que la cultura popular a Sant Cugat està passant per un molt bon moment. No només tenim unes entitats que estan del tot implicades en totes aquelles activitats, tots aquells esdeveniments que passen a la ciutat, sinó que crec que estan començant a fer un pas més enllà i cada vegada són més i més els infants i també els joves que s'acosten en aquest món, no? I de fet, molt segurament, un altre d'aquests reptes, un altre d'aquests objectius que perseguim amb aquesta capitalitat de la Sardana és justament aquest, no? Aconseguir que hi hagi més infants i més joves.
Ens farem ressò també de la tasca de la Fundació La Xarxa, que fa arribar arreu del país, arreu del territori, espectacles familiars de qualitat. Ho fa amb un exèrcit de voluntaris.
Si volem que de grans vagin al teatre, si volem que gaudeixin d'una estona veient actuar, que siguin crítics amb com es planteja la vida, cal fer-los titelles en aquestes alçades, cal fer-los teatre, fer-los teatre musical, i això ha de tenir oportunitat, doncs, des del nen d'un poble de 5.000 habitants o de 200 al nen d'una gran capital de 2 milions d'habitants. I em sembla que aquest és un gran valor i nosaltres estem molt convençuts que això ha de ser així.
I us parlarem també d'un parell de llibres, el primer, el que es presentava ahir a Figueres, al voltant de la figura de Pep Ventura, per desmitificar aquest mite.
S'han dit tantes coses i tan malament de Pep Ventura musicalment parlant, biogràficament segur que també, i ho sabem, però llavors hi poses ordre i sí, diguem-ne, la biografia de Pep Ventura, l'oficial, queda escrita el 1928 amb els treballs de Pere Coromina. I des de llavors, tothom, i el que quan dic tothom i soc rotund, és tothom. Tothom ha copiat d'aquí. No hi ha res més. Una petita aportació d'en Mainer, molt poqueta cosa, biogràficament parlant.
I el segon llibre, al voltant d'un altre mite, en Jaume Arnella.
Sí, doncs jo diria que no tan sols és important, perquè crec que és molt més. Crec que és decisiva, és fins i tot transcendental, perquè el Jaume Arnella, des de mitjans dels anys 60, ha sigut la baula que ha lligat tot el que s'ha fet en relació a la música d'arrel a Catalunya i als països catalans, no?
D'aquests temes, i molt més des d'ara i fins a les 10 del matí, aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb en Josep Lluís Santís i Sarassa al muntatge musical, l'Aina Ostrell i Vaques a la producció i en Quim Rullant i Valls a la locució. Qui us parla?
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Comencem un nou Mans. I comencem amb bona música, com aquest tema de les Arar. Són Marina Tomàs i Maria Cruz, que acaben de presentar el seu primer treball, que porta precisament el nom d'Arar. Allí hi trobem Gamma Velorum.
Un lloc al teu coll no és que m'amagui rere el que dic, és que mai no m'ha sortit la doble ela. Però si mires avui directe als meus ulls, veuràs com hi ha aquell sí que ens feia ser grans quan no ho érem tant. Qui pogués saber quan duran les coses? Vas i vens i no t'ho esperes mai. I no t'ho esperes gens, com ara. Thank you. tu i jo som fantasmes. Un lloc al teu coll no és que m'amagui rere el que dic, és que mai no m'ha sortit la doble L. Però si em mires avui directe als meus ulls, veuràs com hi ha aquell sí que ens feia ser grans quan no ho érem tant. Qui pogués saber quan duren les coses, quan duren les coses.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Entrem en temari, com us hem dit, a partir d'aquest cap de setmana Sant Cugat del Vallès es convertirà en la capital de la sardana. Ho farà amb un extens programa d'activitats al llarg d'un any i que pretén arribar a tots els públics d'aquesta ciutat. N'hem parlat amb la presidenta de l'entitat sardanista de Sant Cugat, l'Alvira Anglès.
Nerviosos, atrafegats, i omplirem el teatre, que, en fi, ens fa molta il·lusió, molta il·lusió. Molta emoció, molta il·lusió, en fi.
El que passa aquest cap de setmana també marca línies, no? La voluntat, m'imagino, des de l'entitat sardanista, de fer que la sardana sigui un fet transversal entre totes les entitats, entre el calendari de... Vaja, tot el calendari anual de Sant Cugat del Vallès.
Totes les entitats de cultura popular de la ciutat estan convocades. Ens vindran aquest dia 18, que serà el dia de la proclamació, quan sortim dels actes institucionals, que comencen a les 11 i duraran aproximadament una horeta, doncs ja tenim un esbar que ens farà un ball a la sortida a la plaça. Després vindran els gegants, vindran els capgrossos, ens acompanyaran, i també la cobla que hi haurà dintre, perquè a dins estrenarem la sardana de la capital de la sardana, que ens ha fet l'Anna Abad. I tot seguit anirem en cercavila amb totes les entitats i tota la gent que ens acompanyi. I anirem fins a l'Ajuntament, que és relativament a la vora, però allà descobrirem la placa de la capitalitat i tot seguit ballarem unes quantes sardanes a les 11 del matí. I després de la tarda, a les 5, tornem a fer ballada davant de l'auditori a la plaça Victòria dels Àngels. Ballarem i a 6:45 entrarem al teatre a veure un espectacle de gran format que fa la cobla Sant Jordi junt amb el Raf Dumas i una altra colla de ballarins, que total és un espectacle que s'anomena Coblis 2, que esperem que ens transporti i ens fusioni, perquè fusionarà la música, el ball...
I aquest punt electrònic, no?, de Raf Dumas amb aquesta experiència amb la Copa Sant Jordi, que doncs tornarà a prendre vida amb Cobos Mica Company al Teatre Auditori de Sant Cugat. Al llarg de... Vaja, això serà el tret de sortida, que s'allargarà tota l'activitat del calendari de la capital a Sant Cugat fins al març del 2024. Hi ha un munt d'activitats, una quarantena en total, com dèiem, passaran moltes més coses, però sí que veiem que heu anat trenant les activitats habituals del municipi amb aquest punt on la sensació és que voleu que sigui present la cobla amb normalitat.
Sí, i tant, i tant. Mira, bàsicament hi ha dos objectius. Nosaltres ja fem sardanes durant l'any i ho tenim en compte, però aquest any, diguéssim, serà especial. Volem que com una taca d'oli s'extengui per tot el municipi, que tots els santcugatencs que vulguin aprendre a ballar sardanes sàpiguen que n'ensenyem, que fem el curset, que després assagem totes les setmanes. O sigui, que no quedi ningú que per manca d'arribar-li doncs, on es fa les sardanes, doncs no sàpiga ballar sardanes, si és que en té ganes. I un altre objectiu que tenim és que hi hagin nens i joves que ballin i que vinguin a la plaça i que es vegin, que no només siguem la gent ja gran i, en fi, que ja som d'una certa edat. I com tu dius, també hi ha molts altres actes que no estan en el programa, però que són igualment importants.
Està clar. Doncs són, com dèiem, moltíssimes les activitats durant el tret d'inici aquest dia 18 de març, amb els actes més protocolaris. En farem seguiment de tot plegat i de totes aquestes propostes. Elvira, gràcies per tindre a trucar al programa. Molta sort tot aquest any.
Vinga, gràcies a tu, A reveure.
I parlem també d'aquesta capitalitat amb la tinent d'alcalde de Cultura, l'Ester Madrona. Bon dia, Ester.
Hola, bon dia, què tal?
Aquesta hora ja tot a punt, m'imagino.
Tot a punt.
Hi haurà tot un any d'activitats en el qual la sardana, la música per a cobla, la cultura popular en general, seran els protagonistes, diguem-ne, de la programació cultural de la ciutat. Com us heu plantejat?
Doncs ens hem plantejat una mica com un repte, no? Tenim aquest objectiu més genèric d'aconseguir que la sardana arribi a tothom, arribi a tota la nostra ciutat, i per això hem preparat durant tot aquest any un extens programa amb més de 40 activitats que inclouen no només ballades de sardanes, que molt segurament és allò que ens ve al cap així de forma ràpida, no? Quan pensem en sardanes, doncs ens imaginem una plaça plena de gent ballant sardanes. No només apostem per fer aquest tipus d'activitats, sinó que també apostem per fer-ne moltes d'altres que expliquen què és la sardana i tot allò que implica, no? Estem parlant de, com deia, aquestes ballades, estem parlant també de concerts, estem parlant de la presentació d'un llibre en el que hem fet una recerca històrica sobre la història de la sardana a la nostra ciutat. Per tant, tot allò, no?, que envolca aquest món de la sardana.
Una de les coses que destacàvem amb l'Elvira és aquesta capacitat que té dintre la ciutat de Sant Cugat les entitats de cultura popular de retroalimentar-se, és a dir, col·laborar uns amb els altres per donar una sensació de plataforma de cultura en general.
Exacte, de fet és justament això el que busquem, De fet, avui, en aquest dia, en aquest primer dia d'aquesta capitalitat de la sardana a Sant Cugat, el que fem és justament una mostra d'aquesta cultura popular i tradicional que tenim, no? Tothom s'ha volgut com volcar amb aquesta capitalitat i per tant tindrem un matí ben ple d'aquesta cultura popular i tradicional tan nostra.
Doncs un any sencer que anirem parlant d'aquesta capitalitat de la sardana a Sant Cugat del Vallès. Hem parlat amb l'Ester Madrona, la tinent d'alcalde de Cultura de Sant Cugat. Gràcies per tenir la trucada del programa, que tingueu un molt bon any.
Moltes gràcies, fins aviat.
Mans de l'arrel a la plaça.
Canviant de qüestió, posem atenció a aquestes xifres. 349 espectacles, 137 companyies diferents i fins a 50 municipis d'arreu de Catalunya amb una assistència de 67.000 espectadors. Estem parlant de l'activitat anual de la Fundació La Xarxa, una fundació que fa arribar espectacles de qualitat arreu del territori. Aquesta setmana que celebrem el Dia Mundial del Teatre Infantil i Juvenil, també celebrem el Dia Mundial del Titella i la Poesia i el Teatre, doncs volem posar el focus en aquesta fundació, la Fundació La Xarxa, que presideix en Lluís Hereu. Bon dia, Lluís.
Hola, què tal? Bon dia.
Parlem amb vosaltres una setmana, just que comença, que hi ha diverses celebracions entre el Dia Mundial del Teatre Infantil i Juvenil, hi ha també el Dia del Titella i la Poesia, tot això aquesta setmana, i vosaltres esteu a les portes de fer la trobada anual d'aquesta gran xarxa, valgui la redundància, que representa gairebé 50 entitats arreu del país.
Efectivament, sí. Nosaltres, aquestes 50 entitats, que són associacions locals, estan sota el paraigua d'una fundació, de la qual cada una d'aquestes associacions locals és patró, i aquest paraigua de fundació els hi aporta doncs, tot és tota la logística de la contractació i la logística administrativa que aquests grups locals necessiten per tirar endavant.
Uns grups locals que, al final, en el vostre cas, representa gairebé 350 espectacles, almenys les xifres de l'any passat, 350 espectacles de 150 companyies diferents i un volum de gairebé 70.000 espectadors.
Nosaltres sempre ens ha mogut la discreció, perquè tenim una força i tenim una feblesa. La força és que quan ajuntem les xifres de tots els grups, acaben sortint xifres monstruoses. I aquestes xifres venen donades per cada un dels esforços locals d'aquests 49 pobles, quasi 50 pobles que aglutinem. Això és molt important. Això és molt important perquè és la cultura arrel del territori, no és la cultura a les capitals, a les grans concentracions urbanes, sinó que aquest petit territori que tenim nosaltres esdevé gran en públic quan ajuntes les xifres. I em sembla que en això li hem de donar valor, no per les dificultats que representa tot plegat, però per la bona disposició dels voluntaris que hi treballen i la bona disposició de les companyies que amb les seves furgonetes fan bolos arreu. Això és molt important, eh? Això és a dir, és aquesta gent, tots, els uns, els que actuen i els que programen, es treuen la mandra de les orelles, uns per anar arreu del territori i els altres per en els seus pobles, doncs, donar en el seu públic i del públic infantil allò que és una oportunitat.
A més, ens hem d'imaginar que tot plegat no funciona amb grans infraestructures. És a dir, com deies, és arreu del territori, són companyies que arriben a la furgoneta, és aquella persona que té la clau de l'Ateneu, del local, que va obrir, que s'està tota la tarda pel grup i que hi deixa les seves hores personals. Per tant, més enllà de la tasca de programació en si, hi ha tota una qüestió de valors importantíssimes que passa pel fet de dedicar-se a la cultura altruistament i alhora ajudar a crear nous públics pel futur.
De fet, el que fem és això. El que fem és fer arribar a el món públic aquest coquet que és el teatre. Aquest esperit crític que el teatre t'acaba aportant. I això des de molt menuts. Si volem que de grans vagin al teatre, si volem que gaudeixin d'una estona veient actuar, que siguin crítics amb com es planteja la vida, cal fer-los titelles en aquestes alçades, cal fer-los teatre musical, i això ha de tenir oportunitat, doncs, des del nen d'un poble de 5.000 habitants o de 200 al nen d'una gran capital de 2 milions d'habitants. I em sembla que aquest és un gran valor i nosaltres estem molt convençuts de que això ha de ser així.
Escolta, em saltava la setmana passada una notícia a la xarxa i la Mostra d'Igualada es retroben ajuntant sinergies. Què caldrà esperar aquest any?
Bé, aquest any hem arribat a un acord, deixa-m'ho dir, signat. Signat vol dir que els representants dels uns i dels altres ens hem assegut i hem acabat posant sobre un paper allò que a la pràctica no s'havia deixat de fer mai, ni s'ha deixat de fer mai. La Mostra d'Igualada va sorgir a partir de la xarxa. La Mostra d'Igualada s'ha fet gran i ha caminat sol amb els seus projectes. I la xarxa sempre hi ha sigut al costat. Sempre. Tots els anys. O bé el grup d'Igualada, o bé els membres i la gent de la xarxa anant a veure les programacions que feien per després programar-nos. Són sinergies que en aquest món volem encetar, diguem-ne, oficialment, de manera visible, perquè, com deia, hi havia sigut sempre, perquè penso que aquí ens hem d'ajuntar, aquí hem de ser tots. És un projecte comú que tots ens necessitem. Penso que no hi ha res més bonic, doncs, que això, acabar visibilitzant allò que, repeteixo, allò que ja es feia. Ara, però, per dir d'alguna manera, ho hem posat en un paper. Els grups xanxa que assisteixen a la mostra aquest any tenen una colla d'avantatges econòmiques i també penso que els agraïments que tenim en la cúpula de la mostra, doncs, d'aquest reconeixement. que com deies tu abans, quan acabem posant les xifres, diguem-ne, en valor, 349 espectacles, és allò de dir, tu, quina canya de programadors, no? I és que és això.
Totalment. Una mostra d'Igualada, recordem que enguany arriba també aquest mes de març, del 30 de març al 2 d'abril, que serà quan hi ha aquest punt de trobada al final també, de que tots aquests programadors, ja siguin de la xarxa o d'altres plataformes també que operen arreu del país i que fan possible des de voluntariat fer arribar el teatre i totes les seves variants arreu dels escenaris de més grans i més petits, com dèiem, d'arreu de les comarques de Catalunya. Molta sort i, vaja, com a pare també agrair-vos la tasca de xarxes i de tantes altres entitats que també hi treballen, perquè és gratificant poder tenir el que deies, no? Fora dels circuits, diguem-ne, més mainstream, poder tenir programació a la vora de casa.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, als pares que hi treballen, que ho fan pel seu sí i per als fills dels altres. Així i tot, les portes són obertes a tots aquells voluntaris que en el seu poble vulguin aportar la seva aportació.
Deixa't de manies. Mans amb Quim Rullant. Catalunya Ràdio.
Seguim al Mans, seguim a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Aquest divendres s'ha presentat a Figueres el llibre Pep Ventura, del mite a la realitat, un treball ingent per posar ordre a la tasca d'aquest músic de Figueres i en la seva vida que sempre se li ha atribuït el fet d'haver reformat la cobla. Bé, aquest és un dels mites. En parlem amb qui ha fet aquesta investigació, en Jaume Nonell, estudiós i escriptor. Bon dia, Jaume.
Hola, bon dia, bon dia.
De Pep Ventura s'ha escrit molt, però sempre teníem aquella sensació de que era de referències i molt, podríem dir, amb molta palla i poc gra. No sé si d'aquí ve les ganes de posar ordre amb tot plegat.
Sí, sí, això ve d'aquí. Ve d'aquí i ve motivat per la lectura de la tesi doctoral de l'Anna Costal, que ella li dona volta i mitja a tota la temàtica musical de les sardanes d'en Pep Ventura, no? I llavors dic, home, doncs, si s'han dit tantes coses i tan malament de Pep Ventura musicalment parlant, biogràficament segur que també, i ho sabem, però llavors hi poses ordre i sí, sí. Diguem-ne, la biografia de Pep Ventura, l'oficial, queda escrita el 1928 amb els treballs de Pere Coromines. I des de llavors, tothom, i el que quan dic tothom i soc rotund, és tothom. Tothom ha copiat d'aquí, no hi ha res més. Una petita aportació d'en Mainard, molt poqueta cosa, biogràficament parlant.
Mm-hmm. Clar, de fet ho diu l'Anna en el pròleg, que el mite de Pep Ventura, de fet, es construeix deliberadament a través de manipular la seva vida i obra. Això... A què obeeix? Un motiu polític? Un motiu social que en aquell moment interessava explicar-lo així?
En aquell moment, aviam, eren dues causes, no? O sigui, una, la manca d'informació que ja hi havia de Pep Ventura el 1928, eh? Posem el 1928 i abans, eh? Però mireu, mira, un exemple només, eh? El 1928, el Foment de la Sardana de Figueres, que llavors encara no es deia Pep Ventura, el Foment de la Sardana vol celebrar els 100 anys del Pep Ventura, no? Però quan s'hi posen, diuen, bueno, doncs, quin dia el fem? Resulta que Pella i Forgues diu una data, diu un mes i un dia, i el Pous Pagès el 1906 en diu un altre. Home, se'n donen compte llavors, eh? Que no tenien, no hi havia ja ni concordança amb quina data havia nascut Pep Ventura. Llavors busquen, demanen una partida de naixement al Cala la Real i se'n donen compte que els dos estaven equivocats. O sigui, que no era el 1818, sinó que era el 1817. I, per tant, van haver de celebrar el 101 aniversari. Hi ha, per una part, el desconeixement de lo que era l'obra i la figura de Pep Ventura, quan s'hi posa... Però el mite ja estava mig construït, ja s'estava construint. Això ve donat pel creixement... Bàsicament a partir de 1906, per posar-hi una xifra. quan Pous Pagès fa la biografia, aquella petita biografia de Pep Ventura, en el llibre, en l'edició per a piano del Partoploro, allà es comença a construir el mite. Es comença, la sardana, en aquell moment, 1905-1907, es crea, és assumida pel catalanisme polític com a dansa nacional de Catalunya, i si la sardana és la dansa nacional de Catalunya, havia de tenir uns referents, i aquest referent, el triat, és en Pep Ventura, no? I, esclar, llavors aquí no tenen dades, si és que tenen quatre dades. Llavors, llavors les han de mitificar, les han d'omplir, les han de reomplir, i ningú després va ser capaç de posar-lo al seu lloc com musicalment va fer l'Anna Costal.
És una altra història. En aquest cas sí que ve ser una biografia bastant fidel a tot el que podem saber a aquestes alçades, 100 no sé quants anys després de que hagués mort fins i tot. Jaume, hi ha alguna dada que dius aquesta és molt important i se'ns havia passat per alt i que ara has pogut corroborar o t'has trobat i fins i tot que t'hagi sorprès a tu?
Sí, sí, n'hi ha. Una, per exemple, però anem a posar exemples. Sempre s'ha dit que en Pep Ventura havia après del seu ofici de sastre i tal, no? Doncs és veritat, absolutament veritat. Absolutament veritat. Hi ha les llistes de sastres de Figueres de l'època i en Pep Ventura està com aprenent. Però només com aprenent, no passa d'aquí. I llavors la primera data amb la qual apareix en Pep Ventura com a músic, el primer document que diu Pep Ventura músico és del 1842. Això... Però, en canvi, Pep Ventura no comença a ser, diguem-ne, preferent o destacat com a músic a Figueres fins cap a 1855. Abans era, no apareix gaire les relacions dels músics, no apareix. És molt no apareix. Ja sí, se sap que és músic, però quan hi ha, no sé, el gremi de músics presenta queixes a l'Ajuntament, ell no hi és. A partir del 1955, sí. És llavors quan comença a emergir la gran figura de Pep Ventura com a músic a Figueres. Però, en canvi, tampoc era el més important. Vull dir, el director de la seva cobla no era ell. Ell era la figura. Ell era el que criden per anar a Montserrat a tocar davant la reina. Però el director de la cobla era en Salvi Cotó, un dels Cotós, un dels germans Cotós. O sigui, són coses que, bueno, ara s'han posat sobre la taula, sí.
Doncs aquestes són algunes de les coses que ens podem trobar i que ens explica en Jaume Nonell en aquest Pep Ventura del mite a la realitat que es presentava aquest mateix divendres ahir mateix a Figueres. Jaume Nonell, escolta'm, felicitar-te per aquesta tasca ingent d'investigació al voltant de Pep Ventura, una necessitat, crec, fins i tot, de fer justícia en aquesta figura i en aquest moviment musical que representava també aquesta persona. Jaume, com dèiem, gràcies per atendre la trucada del programa.
Vinga, bon dia.
Mans, de l'arrel a la plaça.
I fem tot seguit un repàs a un munt d'activitats que hi ha per aquest cap de setmana. A Barcelona comencen les festes de Sant Josep Oriol, que el proper cap de setmana ocuparan tot el calendari. Avui dissabte hi ha el pregó i el toc d'inici, el ball dels quatre gegants originals del Pi, la tronada de la Cercavila, a més de la Diada Castellera. Demà diumenge, plantada de bestiari i ballada dins la Basílica de Santa Maria del Pi. Pel que fa a passions, aquest cap de setmana s'engeguen ja unes quantes més. Si la setmana passada parlàvem dels primers, els d'Olesa de Montserrat, ara al calendari ja s'hi afegeix la passió d'Esparreguera i el proper cap de setmana arrencaran la de Cervera i la d'Ulldecona. Si voleu tres toms, aquest cap de setmana n'hi ha a Sant Quirze de Besora i a Tarragona. I si voleu fires, doncs feu llista. Festa de l'Aigua al Macelles, Fira de Sant Josep a Mollerussa i Gironella, Mercat de l'Olla a Caldes de Montbui. Fira de l'Olivera i Mercat del Pa Artesà a Vigues i Riells. I per acabar, demà és Sant Josep i això vol dir que és moment de crema cremada i de falles aquest cap de setmana. Per tant, no només a València Capital, sinó també a d'altres municipis. Important, per tant, demà diumenge a la nit, dia de Sant Josep, nit de la crema.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Els darrers apunts al Mans són, com sempre, per música. Aquesta setmana, a partir de dijous, arriba a Lleida el MUT, el Festival de Músiques Disperses, un festival pioner en l'àmbit del neofolk. Serà del dia 23 i fins al 25 de març. Hi actuaran Bayuca, Enredades, en Martí Dioxia, Carmen París i a Pedreira, Cumbia Bouruca, Pau Vallvé, l'Escaramba i Soc un Bohemio, algun dels noms del cartell que hi haurà en aquesta nova aposta del Festival MUT, un festival que aposta pel folk amb una mirada ben oberta. Xavi Romà és tècnic de l'Ajuntament de Lleida.
És un festival, diguéssim, que es basa en la música folk, però sobretot amb la ment molt oberta, com l'eslògan que fa anys que utilitzem és Open-Minded Folk en anglès, no? Folk de ment oberta, intentant això a partir de música d'arrel, però molt oberta a totes les noves vessants i els nous... Bueno, i els riscos que agafen molts artistes i la mixtura, bueno... És molt interessant.
El MUT, per tant, organitzat per l'Ajuntament de Lleida, concerts d'aquesta edició que es podran gaudir en diferents espais de la ciutat, com el Teatre Escorxador, la Llotja o l'Espai de l'Orfeó, mantenint l'eix central de la programació en el Cafè Teatre de l'Escorxador. Aquesta setmana també hi ha un concert per a cobla i piano, el qual us volem anunciar. Serà dimarts, dia 21, a 8:45 del vespre a l'Auditori del Centre Cultural de la Mercè de Girona, a càrrec de la cobla del Conservatori de Girona, amb Montserrat Casas al piano i Oriol Martínez a la tenora com a solista, sota la direcció de Francesc Cassú. Interpretaran obres de Manuel Oltra, Concepció Ramió i Joan Josep Blai, entre d'altres.
Deixa't de manies. Mans, amb Quim Rullant. Apa!
I a Gualta, divendres que ve, a partir de les 8 del vespre i fins a les 12, moment per a jam sessions, en aquest cas una sessió totalment oberta amb un punt de regust d'arrel. Un concert que coordina precisament el nostre tècnic, en Josep Lluís Santiso. Josep Lluís, explica'ns.
Hola, Quim, amigues i amics del Mans. Bé, us volia convidar a la propera jam session que farem al local social de Gualta, al Baix Empordà, el proper divendres 24 de març. Esperem ajuntar-nos un bon munt de gent, improvisar, jugar, no fa falta que prepareu res, no fa falta que feu versions, perquè la idea és poder compartir sense portar res preparat, obrir el nostre canal creatiu, deixar-nos anar i veure què surt entre tots, depenent de qui vingui, dels instruments que hi hagi. Nosaltres tindrem allà muntat un set amb guitarres, amb un baix, amb percussions, bateria, microfonia, teclats, però us convidem també a que porteu els vostres instruments, que us apropeu, no farem un micro obert, no fa falta que us apunteu a res, quan veieu que és el moment d'entrar, us apropeu i entreu, si necessiteu ajuda jo estaré allà per ajudar-vos, per endollar el vostre instrument, si fa falta, i aquesta vegada farem també el Garrotín de Lleida, i així aprofitarem perquè tothom pugui expressar-se també, perquè pugui fer quatre frases improvisades, perquè podem comunicar-nos, riure, i aquest verb que hi ha en francès i en anglès, que és molt diferent del nostre, no? Nosaltres toquem els instruments, ells juguen amb els instruments. Aquesta és la idea d'aquesta jam, d'aquesta impro jam a Gualta. Així que us esperem a totes i a tots. Fins aviat, amics.
Feta de canya i de fang, cuina petita i el pati gran.
Pel que fa al tradicionari, us al CAT, a la Vila de Gràcia, demà diumenge hi actua la gent de la companyia de paper amb l'espectacle Miraniu. Serà a migdia. Dimecres, penúltima sessió de les vespres del CAT, coordinat per Marcel Caselles. I dijous, vetllada al voltant dels 80 anys de Jaume Arnella. De fet, a les 7 de la tarda s'hi presentarà el treball Jaume Arnella, artesà de cançons. Un llibre que presentarà en Jordi Martí, de la revista Sons de la Mediterrània, i, evidentment, l'autor del treball, el periodista musical Ferran Riera.
Jo diria que no tan sols és important, perquè crec que és molt més. Crec que és decisiva, és fins i tot transcendental, perquè Jaume Arnella, des de mitjans dels anys 60, ha sigut la baula que ha lligat tot el que s'ha fet en relació a la música d'arrel a Catalunya i i els Països Catalans, no? A més, ha tocat totes les tecles, perquè ha fet treballs de camp recuperant cançons, ha contribuït a crear el grup de folk, ha treballat en solitari, ha treballat amb grups com la recordada Orquestrina Galana. Després també va tenir una època de recuperar el cançoner, també ha musicat poetes, en fi, crec que també, evidentment, ha sigut una part essencial en la creació de festivals com el Tradicionarios. Vaja, jo crec que és una figura essencial en una història que s'allarga, jo què sé, van més de 60 anys.
I una bota de rom i una altra d'aiguardent, una bota de rom i molta olor de gent. No siguis sol a veure, ni sol a rumiar, no siguis sol a veure, que el que et condemnarà. La-la-la, 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 la-la-la.
Jo soc periodista, no? I els llibres que faig, l'enfocament que hi poso és el de fer un gran reportatge, no? En aquest cas, en el cas del llibre del Jaume, es tracta efectivament d'una llarga entrevista, però que està esquitxada d'altres petites entrevistes que he fet amb molta gent que ha treballat amb ell o ha tingut relació amb ell al llarg de la seva vida. Llavors, és com una obra amb la qual hi ha una veu solista, evidentment, que és la del Jaume, però després, diguem-ne, que al darrere, o al costat seu, hi ha una mena de coral, no?, que l'acompanya en aquest llarg recorregut.
Jaume Arnella hi presentarà a partir de 8:45 del vespre l'espectacle 40 i 40 Ves al cul de la geganta, un concert que repassarà algunes de les principals peces del seu repertori. Tot plegat aquest proper dijous al CAT, a la Vila de Gràcia.
Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllant, a Catalunya Ràdio.
I divendres, en el mateix espai, concert amb Les Mecanos, una proposta que arriba de l'Auvèrnia i que presenta un format de 10 veus amb polifonia occitana i d'una manera molt actualitzada. I ja dissabte que ve, Estocat de bolet i presentació del primer i nou treball de Ricard Ros, De la Terra.
De la flor de la farina, de la flor de la farina, de la bromera del vi, s'ha fet quatre mocaons.
Aquesta és la versió de Luda Hielo, novetat d'aquesta setmana i que d'avui en 8 es presentarà al CAT amb el projecte Ros de Ricard Ros.
Ets Mans, ets festa.
Santana parant el baile.
I així pleguem. I hem estat amb en Josep Lluís Santiso i Sarassa al muntatge musical, l'Aina Ostrell i Vaques a la producció i Quim Rotllant i Valls a la locució. Moltíssimes gràcies per ser-hi una setmana més. Tindreu més Mans demà diumenge a les 5 del matí aquí a Catalunya Ràdio i a les 9 del matí a ICAT, un nou weekend Mans. La darrera sonar ara serà la sardana gegantiniana de Jesús Ventura amb la Copla Mediterrània, copla que demà l'interpretarà a Vilassar de Dalt, al 23è aplec, i on també podreu sentir les coples Marinada, Sant Jordi, Principal de Llobregat i Principal de la Bisbal. Tornem dissabte que ve aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana. Thank you.
Thank you.